A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, un gaudí de l'art de la brasa, li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
Hagan su juego, señores.
Si jugues a la ruleta, no saps què et tocarà. Guanyar o perdre. Et pot sortir l'inquilí morós. No te la juguis.
Lloguer Segur. Et busquem els millors inquilins, et garantim el cobrament del lloguer i te'l gestionem de manera integral. Amb el teu pis, no te la juguis.
Lloguer Segur, al 902 37 57 77 o visita lloguersegur.cat.
Ah, és l'hora del Sant Cugat a fons. Vaig a posar el 91.5 FM.
Ui, això no és Cugat.cat?
Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone.
Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing. There's no people like show people. They smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far. That night you opened and then...
Si escolteu aquesta música, vol dir que ja estem a dijous, vol dir que són les 8 i uns minuts i vol dir que comença Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Cugat.cat. Avui tindrem convidats importants. Un convidat que el tindrem a l'altra banda del telèfon, espero, que és un gran director de teatre, Oriol Brogi, i aquí, en l'estudi, ja estan esperant, escoltant, mirant, dos convidats. És una sorpresa, només us vull dir. Un d'ells va néixer a molts quilòmetres d'aquí i, en canvi, es diu Jordi. L'altre va néixer aquí, a Sant Cugat, i intenta fer la seva vida professional on pot, si convé, a molts quilòmetres lluny. Però de moment, primer de tot... La homilia del Molta Comèdia. Avui... Teatres nacionals versus bolos. Estimats germans, en el món de les arts escèniques tothom sap què és un bolo. Una bola roda, un bolo és un espectacle de qualsevol mena, teatre, dansa, música, circ, que va rodant d'un lloc a un altre a partir de l'indret de la seva estrena. Els teatres nacionals sí que sabem què són. Espais creats per desenvolupar arts escèniques situats habitualment a les capitals dels països i que, això sí, que és arreu igual, pagats amb els diners dels contribuents, és a dir, de tots els ciutadans que viuen i cotitzen, sobretot que cotitzen, a Hisenda Pública. Els teatres, els auditoris, els espais per representar arts escèniques que porten el nom de nacionals són, doncs, espais que pertanyen a tot el país. El problema comença quan necessàriament l'espai, l'edifici, ha d'estar físicament en un lloc determinat, en una ciutat concreta. I com a conseqüència, és aquesta ciutat la que més es beneficia de l'existència del Teatre Nacional. El Teatre Nacional de Catalunya, inaugurat l'any 1997, tenia en els seus principis fonamentals que una quarta part, com a mínim, de les obres estrenades cada temporada havien de girar per diferents ciutats de Catalunya i, per exemple, aquesta temporada, que jo sàpiga, no gira cap. El Teatre Lliure, que per diferents circumstàncies i guerres polítiques va constituir en el seu moment com un teatre públic i amb diner públic, en contraposició al TNC, també tenia en els seus documents fundacionals obligació de girar. El Rei Lear, potser la producció més important de la temporada, està concebuda d'una manera que diuen, i és veritat, no pot girar. El Centro Dramático Nacional de Madrid gira per molts llocs, però a Barcelona, i no diguem als altres llocs de Catalunya, ve una vegada a l'any. Los Montenegro va suspendre part de les seves funcions per un problema econòmic derivat de les hores extres. Déu meu, Déu meu, Déu meu. Estimats germans, aquest divendres tindrem a Sant Cugat l'Orfe del Clan del Zao, concebuda per un teatre Romea de Barcelona amb una reordinació de l'espai habitual en funció de la funció. La productora, per poder girar, és obvi, havia ja pensat una manera per fer-la en un teatre a la italiana. Aquestes coses es poden fer, i n'hi ha que les fan. Altres, en aquest cas els teatres nacionals, no està clar, perquè potser el que li passa és que són teatres nacionals de Barcelona.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Home, senyor Eduard, però escolti...
Isabel, què passa?
Hola, bona tarda. No, que ara estava pensant això dels bolos, oi, que té molta raó, això que diu. Però miri, ja tinc la solució.
Què diu ara?
Sap aquestes rulots vintage que estan tan de moda ara?
Aquestes que serveixen menjar?
Això, que serveixen menjar, i que són tan mones. Aquí el mercantil està ple, cada diumenge es posen allà.
Sí.
Ara es porta molt això, a les 0,80 també n'hi ha.
Sí.
Doncs que facin el Teatre Nacional aquí dins i que vagin voltant.
Home, però, a veure, si han de posar 25 actors i actrius...
Ai, que va, no, home, els actors estan disposats a tot.
Ho veu clar, això, vostè?
Veure-ho no sé si volia res, però sí, home, i tant, que podria fer. I després, així aquesta de l'Orfe del Clan, aquesta de Sinus, aquesta ja tinc la solució pel senyor Brogi.
A veure...
Que la facin dintre d'un restaurant xino. A totes les ciutats de Catalunya hi ha restaurants xinos.
Aquesta és una bona idea que no sé si li agradaria a ell, eh? Però, escolta'm...
Sí, perquè ell està obert a tot, i
no,
tant.
Sí, home, bueno, està obert a tot, molt, però clar, aquesta vida...
Això és
coses...
molt trencador, això seria trencador.
Hi ha dificultats a vegades, eh?
Ai, sí.
Hi ha dificultats.
Sí, sí, ja té raó.
De tota manera, és veritat, eh? El problema que tenim nosaltres aquí, i no només aquí, és que el Teatre Nacional, que es diu Nacional, no és nacional. És així de senzill.
Clar.
I ja sé que costa diners, però clar, com passa amb totes les coses, hi ha diners o no n'hi ha?
Normalment no n'hi ha.
Bueno, normalment no n'hi ha per segons quines coses, per altres
sí, ja té raó, ja.
Tal. Escolta'm, a veure, aquesta oferta de que l'Orfe del Clan del Zao, per poder anar per tot arreu a fer-se un restaurant xinès, no sé si al director li agradaria molt. Oriol Brogi, com estem?
Hola, bé, molt bé.
Aquí tenim jo tinc una companya de programa, que no sé si l'has escoltat, que jo em queixava que els teatres nacionals, com per exemple el TNC, no són nacionals perquè semblen nacionals a Barcelona només.
Ah, clar.
I jo deia que, clar, que per exemple vosaltres, jo ho deia, vosaltres heu organitzat un muntatge que heu fet amb el Romea, sí, modificant tota l'estructura, diguéssim, escènica, i en canvi, a la vegada, heu preparat l'obra per poder, doncs, girar.
Sí, aquí es barregen moltes coses, que s'ha de dir, és a dir... És molt difícil lo de les estructures nacionals i el territori, diguéssim, és molt difícil perquè suposo que hi ha problemes amb les sensacions de problemes amb els hospitals, carreteres, no? Moltes coses, les infraestructures, per tant, és un tema complicat, no? No és fàcil. I alhora, també, per una altra banda, els equips del Teatre Nacional i convenis i tot això ho fa tan difícil les gires i sortir que no costa molt de comparar amb una companyia privada que viu de la venda d'entrades i de la venda de bolos. I per tant, nosaltres ja pensem els espectacles no només artísticament, sinó també amb un tant per cent, no gaire gran, de moment, no elevadíssim, no que condiciona el resultat, que ja està pensat en com fer-ho arribar al màxim de gent, perquè, és a dir, que és un començament de conversa difícil de respondre, o de comentar.
No, jo estic convençut que, com dius, és difícil, hi ha unes estructures, hi ha unes normatives, etc. Ho fan complicat, però, de totes maneres, comentava que l'acte fundacional del teatre deia que com a mínim una quarta part de les obres girarien. Però aleshores s'ha de plantejar, s'hauria d'haver plantejat una mica millor que no pas com es fa. Però escolta, fem una altra cosa, parlem de l'obra.
Sí, parlem de l'obra, que si no ens posem a parlar de política i acabarem parlant de Grècia.
Bé, escolta, Oriol, L'Ofa del Cant del Zao és una obra peculiar, bueno, totes ho són, però vull dir, aquesta és peculiar en el sentit de que m'agradaria que em comentessis o comentessis pels oients el fet de que com et va arribar aquesta obra. Jo tinc entès que hi ha un gran amic del nostre programa i que a més és conciutadà,
sí,
en Carles Martínez, te'n va parlar.
Carles Martínez, que em va parlar, Carles Martínez, que és nascut a Terrassa, que viu aquí a Sant Cugat, que a més a més està rebent grans elogis últimament. Em va passar aquest text fa molt temps, quan estàvem organitzant el Centre Dramàtic del Vallès, organitzant la refundació que es va convertir després en el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. Va dir, escolta'm, aquesta obra està bé, t'agradaran, perquè és molt èpica, és un teatre d'una altra cultura, molt diferent, però que té unes connexions. Sembla Shakespeare, una ressonància shakespeariana, diríem, en el programa de mai jo poso ressonància shakespeariana, que són paraules més maques, i que té molt a veure amb crear una llegenda, amb crear una manera de fer, per tant, quan estàvem organitzant un centre dramàtic, un centre d'arts escèniques, això era un títol que podia lligar, i em va parlar amb tant entusiasme, me vaig llegir amb aquest entusiasme, arrossegant aquest entusiasme, i em va cautivar la història, allò que explica, i com ho explica, és a dir, la forma de fer d'un teatre, d'una forma teatral diferent de la nostra, que tenia, alhora que és molt diferent, té unes connexions molt fortes. Les dues coses juntes em van agradar molt, i no sé quants, 7 anys després, em sembla, l'he posada en marxa.
Estem parlant d'una obra que està escrita per Ji Junjiang, al segle XIII,
sí,
però que a la vegada és una obra que es remunta, és a dir, que ell ho escriu al segle XIII, però de fet està parlant de més anys.
Sí, és una faula xinesa, una història, una llegenda, una de les històries del diguéssim, tota societat, tota cultura té una èpica, unes històries antigues, no? Nosaltres no en tenim tantes com el xino segurament, però per exemple quan
segles de diferència,
sí, però quan per exemple quan Espriu intenta crear els personatges, bueno, intenta no, escolta, crea uns personatges, doncs intenta crear un imaginari col·lectiu, uns personatges mítics, unes històries, i donar-los un ressò, donar-los un to de cosa que ve del fons del temps i que continua en certes maneres cap amb nosaltres. I aquesta història forma part d'aquesta cultura antiga i que va tenint diferents formes al llarg dels anys, i al segle XIII un autor doncs l'escriu i per tant li dona una forma més concreta que la tradició oral, i em fa aquesta obra de teatre que ens arriba avui, la desmodifiquem una miqueta i que és ja una obra de teatre feta i dreta, diguéssim.
Perquè hi ha molta gent, bé que hi ha l'adaptació per una banda d'en Sallent,
sí,
que fa l'adaptació del text, però en canvi també tens la feina de l'Alicia Relinque, que ho tradueix, m'imagino, de quina llengua?
La llengua exacta, ara fa ja un any que la vaig estrenar i no recordo exactament la exactament quina llengua és, si és el mandarí, no, perquè els xinesos tenen diferents llengües,
sí.
Diguéssim, ara per quedar, si quedant malament direm del xino, no? Del xinès, bueno. Ho tradueix al castellà, el sallent sabadellenc de pro em fa una traducció al català, l'Artigau i jo en fem una adaptació, i els actors, l'Artigau i jo i l'Ara Madueny, fem una espècie de readaptació del que hem adaptat, o sigui que és un procés bastant llarg, semblant al procés que fa l'obra a Xina entre el segle I i el segle XIII.
Perquè estem parlant d'una obra que parla d'una venjança, una venjança que es va produir entre dos clans, podríem dir?
Sí, hi ha l'emperador. L'emperador té dos homes de confiança, un d'ells és militar, l'altre és civil. El militar té enveja del civil i trama un complot contra ell, fent-se amb tot el poder de l'emperador. I per culminar aquesta matança o aquesta mort, ha de fer una gran matança de tots els familiars d'aquest clan, perquè no quedi ningú del clan, evidentment, perquè si no una persona que, dic evidentment, amb certa ironia, però clar, has de matar-los a tots, perquè si no algú podria dir, tu has matat els meus pares, doncs jo et mato tu, no? I aleshores extermina a totes les generacions, les tres generacions abans i després d'aquesta persona, i els mata tots. Però queda un nadó amb vida que, gràcies a un metge, una persona senzilla, logren treure del palau i comença un viatge, un periplo pel país que demostra que hi ha molta gent que estima aquest nen, perquè aquest nen vindria a ser una espècie de salvador de la justícia, no?
Oriol, estic veient Sòfocles, estic veient Shakespeare, estic recordant moments i obres que són això, exactament això.
Sí, és hi ha Shakespeare, hi ha també coses gregues, hi ha la cosa de Moisès, diguéssim, perquè hi ha un moment en què per matar aquest nen, per exemple, el dolent decideix matar a tots els nens petits perquè de l'imperi, a tots els nadons del país. Per tant, això recorda molt la matança d'Herodes i
el dia dels innocents.
Exacte, o sigui, hi ha moltes coses que ressonen, que recorden. Hi ha, per exemple, algun fragment de l'obra que diries que és Shakespeare, i algun altre que és de Shakespeare, que nosaltres hem afegit, que diries és Shakespeare, però que ho és de veritat, perquè l'hem ajuntat, però un original que deies, si això és com Shakespeare.
Heu afegit una mica de la vostra part amb el text aquest.
Ens hem permès, amb tot el respecte del món.
Això queda rodó.
Això queda rodó, exacte. Això quedaria perfecte, i l'espectador, a mi m'ho recorda, i per tant crec que l'espectador també li recordarà, i no crec que li molesti, i jo crec que ajuda, per un costat, a acabar d'explicar bé la història, i també a nosaltres, que ens ho fa més proper.
Aquesta obra ha tingut molt èxit en aquest muntatge que heu fet en el Romea, i la primera que vull dir-te és quina expectativa tu, com a director, que tens una experiència bastant llarga, quina expectativa tenies en relació amb aquesta resposta del públic?
Home, jo sabia que era una obra que podia agradar, això sí, potser tant no. Tant m'ha sorprès, però que podia agradar, sí, perquè és una història molt maca, i a mi feia molta m'agradava molt a mi, per tant pensava que hi hauria gent semblant, que hi hauria algú semblant al meu, per tant que podia agradar, que és una obra que podia agradar també perquè estàs descobrint, mentre t'està agradant, a més estàs descobrint una manera de fer i una poètica nova, i això és fascinant, no? Per altra banda, si triava aquests actors que són bons i que poden seduir molt bé, estàvem trobant la manera de seduir a molta gent, a bastanta gent, i ara, després, ha tingut molt més èxit del que jo pensava que tindríem.
Home, ha tingut molts premis Butaca, que són els premis que dona precisament al públic directament: millor muntatge, millor director, millor actor en Julio Manrique, millor actor de repartiment, que en aquest cas el repartiment fa l'efecte que és una manera de dir-ho,
sí,
que és en Pablo Derqui, la il·luminació del Pep Barcons i el vestuari de la Berteria. Per cert, Oriol,
sí.
En Julio Manrique no ve a Sant Cugat.
No, això em sap greu perquè a vegades, quan fas això que deies al principi, no? Que on presentes l'obra fora, la gent pot dir, home, ara ens ho fan uns altres, no? I ara ho fan amb menys ganes.
Qui se situeix, diguem-ho?
No és el cas. L'Òscar Muñoz, sí, que és de Terrassa, o sigui, és proper a Sant Cugat, a veure, el Julio no podia fer la gira, no la va poder fer perquè havia sortit una feina després molt, molt important i que no podia dir que no, aquelles feines que no pots dir que no, li va ser molt greu i vam dir, bueno, hem de fer una substitució molt ben feta, ens hem d'estar, i hem estat 3 mesos fent la substitució amb l'Òscar, anar quedant ell i jo, anar quedant amb la companyia perquè fos pràcticament que l'espectador no veiés una substitució, sinó que veiés que no s'ho pensés. I a més l'Òscar és molt semblant, de manera que el vestuari pràcticament no l'hem hagut ni de refer. És el mateix tipus d'actor i és un actor, a més molt i molt bo. Potser no tan conegut, no tan famós, però molt i molt bo. I això fa que l'espectacle no desmillora gens ni mica. Gens ni mica, i en tot cas pugen alguns aspectes, no per l'actuació, sinó també per l'actuació lligat. Quan fas una substitució t'obligues una miqueta a replantejar-te moltes coses, i això ens ha anat bé perquè hem hagut de replantejar la sonografia, no? Quan surts del Romea i te'n vas a Sant Cugat has de replantejar la sonografia.
Això és el que volia dir, aquesta muntatge que va fer el Romea, evidentment aquí ho veurem amb el teatre a la italiana.
Sí.
Tu creus, evidentment hi ha diferències substancials, però a l'hora de la veritat, per arribar doncs a l'espectador?
Mira, té diferents matisos. És que tots són matisos en teatre. L'espectacle, la història arriba més, millor, arriba més enquadrada. Amb el teatre italiana pots enquadres millor, l'espectador es perd menys, segueix millor i per tant acaba empatitzant més. Es perd, a vegades, es perd una mica de la màgia del lloc fet de zero, el lloc, el Romea reconvertit, aquella
sorpresa. Potser la proximitat, Oriol?
La proximitat al Romea potser era una mica més pròxim, sobretot que en llocs com el Teatre de Sant Cugat, que és tan gros, no? La proximitat al Teatre de Sant Cugat costa de trobar. Però, malgrat això, hem fet tot un esforç molt gran tècnic perquè l'espectacle fos una mica més de patapum, vull dir, més impactant, i més d'esplàstoles. Pues aquí tenim un dispendi de vídeo i de sonografia, de pluja que cau a mig de l'escenari, de coses que malgrat ser molt, sembla molt, el resultat final és molt, molt ajustat i molt escuet i molt, molt sobri, però hi ha un desplegament tècnic més gros, i això fa que l'espectacle tingui una factura una mica més important. Es perd una miqueta la màgia i la proximitat i es guanya amb visió estètica d'un espectacle de gran format. L'espectacle de gira ha guanyat d'espectacle de gran format molt, molt, vull dir que és la vegada que estem més satisfets d'una adaptació, perquè l'espectacle ha guanyat en alguns aspectes.
Escolta'm, Oriol, per acabar aquesta xerrada, que t'agraeixo molt que hagis, perquè suposo que vas dir que estaves preparant una cosa nova.
Estem assajant, però bueno.
Estàveu en plena gestació d'això.
Ja va bé fer descans.
Sí?
Sí.
Escolta, finalment, digue'm, algun consell que donaries als oïdors que puguin estar escoltant i que diguin, no estic segur, no sé si anar-hi o no anar-hi, què els diries perquè vagin al teatre auditori?
Jo sóc molt, molt mal venedor, eh? Jo tinc,
per
jo
això t'ho dic, però no, perquè llavors si ho aconsegueixes ja serà un èxit total.
No, a veure, l'obra val la pena perquè t'enamores del teatre, del fet teatral, de veure uns tipus locos que es vesteixen de xinos i que es posen a plorar davant teu amb molta, molta emoció. T'expliquen una història molt profunda que se't queda arrelada dintre i va sortint, durant els dies et va sortint, va apareixent i transforma una mica la vida. Aleshores val la pena fer aquests actes que et fan sortir amb el fred de casa per anar a veure el teatre, per anar a veure la gent, trobar-te amb una gent, amb el teu poble, trobar-te allà, fer un acte col·lectiu i aleshores t'explica una història que se't queda. I al cap d'un temps penses, això no sé per què m'ha passat ara, per què ho he dit, no sé per què tinc aquesta pena dintre, no sé per què tinc aquesta alegria dintre. Ah, una de les coses, una de les raons és perquè aquell dia vaig anar al teatre. I a més, aquesta obra de teatre ho fan tan bé els actors que és una lliçó d'actuació de cada un d'ells, com van desgranant a poc les escenes. Jo crec que per aquestes raons val la pena.
En la propera vegada que em diguis que ets un mal venedor, et diré directament mentider.
No, ara m'ha sortit bé, és veritat.
No, t'ha sortit fantàstic.
No, però és veritat, no ho he fet. El mal venedor seria vendre alguna cosa que no, a uns actors que els hi costa.
Si tu t'ho creus, ho has de fer creure amb els altres.
Sí.
Oriol, moltes gràcies.
Molt bé.
Torna a la feina. Bueno, de fet, ho estaves fent una feina ara, també.
Continuo.
Però torna a la feina que t'estan esperant.
Molt bé.
Em sembla que és la Cala Segura que t'està esperant.
Cala Segura i Pablo Derqui. Són també dos premis butaca d'enguany per dues obres diferents.
Sí.
Però això dels premis butaca, dèiem, la gran il·lusió del director és que li premien els actors. Quan es premien la feina dels actors que has treballat amb ells és quan et sents més content.
Em sembla que això que esteu treballant és una cosa italiana.
Estem fent una adaptació de la pel·lícula La jornada particular.
La jornada particular,
que era la pel·lícula d'Escola amb la Marcello Mastroianni i la Sofia Loren.
Exactament.
I ostres, és
un dels millors treballs de la Sofia Loren en cinema.
Exactament.
Discutiblement.
Sí.
Oriol, moltes gràcies.
Molt bé.
No sé si estaràs aquí el divendres.
Sí, justament hi vindré. Aquest queda a prop i així tant has d'anar-hi un bolo i dir com esteu, vinga, ànimos amunt i donar
força. Ens hi veurem.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a
vosaltres. Adéu, gràcies. Adéu.
Shuang shuang de de en ai che quang en feng xia che hao fa chui you see
Comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, on gaudir de l'art de la brasa, li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
Sant Cugat aposta pel medi ambient acollint les primeres jornades de debat sobre energia i sostenibilitat.
Cada dia, centenars de santcugatens miren i escolten cugat.cat per conèixer l'última hora de l'actualitat local.
No perdis l'oportunitat i fes que connectin també amb el teu comerç.
Falques radiofòniques, vídeo, bàner, ens adaptem a les necessitats del teu negoci i a la dels teus consumidors.
Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Thank you.
Bé, estem escoltant una música que la majoria de gent deu identificar fàcilment. És el preludi de la suite número 1 en sol major per violoncel del gran, del mestre, d'una de les B's.
Sí. Bach, oi?
Bach.
Oi, sí, que maco.
Sí, sí. I agrada?
M'agrada molt, molt. Per mi és el heavy metal de la seva època.
Què diu ara?
Sí. I tant, quan fa allò de les variacions Walter i tot allò.
També
va ser el primer, va ser el primer dels cabells llargs.
No hi he pensat en això mai, Isabel.
Doncs miri.
A veure, de totes maneres, avui aquesta música, a més, està posada expressament perquè tenim amb nosaltres amb en Jordi Antich. Jordi, benvingut a aquest programa.
Moltes gràcies, gràcies per convidar-me.
A veure, jo, la música té un sentit, hi ha un violoncel, tu és violoncelista, i et dius Jordi Antich, però tu has nascut a Costa Rica.
Sí, sí.
Aleshores, clar, la meva primera pregunta no puc evitar-ho. És a dir, però, a veure, Jordi, tu ets de Costa Rica? O altra cosa, abans de continuar, vols que et digui de vostè o que et digui de vos?
No,
perquè
no,
sé que a Costa Rica el fet del tuteig no és massa
no, més. No, en català està bé.
Cap problema.
Sí, sí. Jo si parles en castellà seria
si no,
vos.
Si no et dic de vos, n'hi ha cap problema.
No, el vos és una altra cosa.
Doncs a veure, Jordi Antich, nascut a Costa Rica.
Sí.
Per què Jordi Antich?
A veure...
Antich, perquè el teu pare es deia Antich,
sí,
el
sí,
nom Antich,
Jordi...
està claríssim. Però Jordi...
Sí, a veure, és una pregunta que m'he fet tota la meva vida, perquè si et dius Jordi Antich a Costa Rica, això és una mica complicat. És un nom que no s'escriu bé, no s'entén bé en un país on es parla castellà. I és una pregunta que m'he fet també respecte al passat i la història de la meva família, que és prou interessant. He investigat des de fa uns anys la vida de l'avi, especialment la vida de l'avi.
Tu avi era un exiliat?
Sí, sí, que l'avi va sortir el 39, al febrer del 39 de Catalunya, pocs dies abans que els feixistes arribessin a la frontera de França. Una fugida molt, molt dramàtica per part de l'avi, que ja era a la presó. És una cosa molt complicada, perquè era del POUM.
Sí.
Del POUM, sí. El POUM va ser il·legalitzat després dels aconteixements del 37, i alguns van acabar a la presó. I era una situació molt complicada, tenia mesos de no veure la seva família, i va sortir, i van passar molt més mesos sin que ningú sapigués què passava, on era l'avi.
Finalment van poder reunir a la família,
sí, sí,
i van passar la frontera, sí, cap a França.
Sí, van rebre una carta de la Cruz Roja i amb notícies de l'avi. Una carta que la meva tieta deia que estava bruta de voltar per el món quan va arribar a Catalunya. I van decidir tots, que eren sis fills i la meva àvia, van decidir el juny del 39 sortir d'amagats, perquè la frontera era tancada.
Clar, clar, clar.
Van sortir d'amagats cap a França,
sí,
i van passar mesos per trobar l'avi. Finalment es van trobar a Toulouse, on van viure 10 anys.
Toulouse va haver-hi una època, després del 39, en què vivia, sí, moltíssima gent.
Moltíssims
i molts catalans. Que s'hi van quedar. Que s'hi van quedar i que segueixen vivint les famílies,
sí, sí,
d'aquí, que han creat després doncs, aquestes generacions que,
sí,
estan... La alcaldessa de París es diu Anna Hidalgo.
A veure, sí.
Per dir una cosa.
Sí, sí, amb molta sort l'avi va trobar un treball que no era el seu, era un treball de comptable.
Perquè el teu avi, si no estic equivocat, va ser un dels creadors, un dels fundadors de l'editorial,
sí,
Proa.
Sí, de l'editorial Proa i de la col·lecció de novel·la a tot vent.
Tot vent.
Sí, que
que després del cap dels anys es va recuperar. Es va recuperar a partir dels 60 i pico, 1960 i pico.
Sí, sí, va tornar a Catalunya.
Exacte.
Sí, tinc una carta a l'avi on diu que la idea de la fundació de Proa i el vaixell, que era el logo de Proa, sí, i també el color taronja de les portades, eren totes idees seves.
Bueno, el teu avi arriba un moment determinat a Costa Rica, s'instal·la allà, i a partir d'aquí t'arriba un moment que neixes tu.
Sí, i tant.
I llavors, molt bé. Llavors,
soc el fill major del fill major.
El fill més gran, sí. I llavors, bueno, tu parles molt bé el català.
No, em costa
veure,
parlar el català.
Jordi, ja sona... jo et dic, gràcies, dic a m'antena, parles molt bé el català, i et diré més. Moltíssima gent que viu aquí, en aquesta ciutat, parla molt pitjor que tu català.
Gràcies.
Ja t'ho dic?
Gràcies.
Perquè és així, tal qual. I no hauria de ser, no hauria de ser. Gent que fa molts anys que viu aquí, alguns que han nascut aquí, malauradament, en aquest sentit, i que no ho parlen bé.
No amago que m'agrada el comentari.
No. Llavors vol dir, vau conservar doncs, el nom català. El teu nom vol conservar. Sí. I tu l'has conservat. Jo dic això perquè, clar, en Jordi Antic, cal dir que, entre altres coses, a part del que he dit abans, doncs, tu vas fundar, vas crear un festival internacional de música clàssica, sí, ja fa, està a punt de fer 25 anys, on has portat a San José, i no només a San José, sinó per tot Costa Rica, a moltíssims músics europeus, nord-americans, etcètera, etcètera. Com va sorgir aquesta idea de crear aquest festival? No existia res semblant, et va semblar que era imprescindible?
Sí, la idea original de fundar el festival va sortir d'un grup de músics joves que havíem estudiat en Europa i volíem fer algunes de les coses que hem vist i de les que hem participat en Europa. Jo vaig estudiar a Rússia i tenia amics que havien estudiat per tot arreu. I la idea era aquesta.
No em diguis que vas tenir de professor Rostropovich.
No. Però un deixeble de Rostropovich, sí. Sí, Tatiana Zavarskaya. Que probablement participarà aquest any al festival.
En el Festival Internacional.
Sí, la meva professora.
Bueno, bé, jo, perdona, un moment.
Sí.
Donem pas a la Patricia Denó, perquè la tenim aquí al costat, jo hauria passat, però ara estava i ja gesticulant amb Patricia Denó, flautista, nascuda a Sant Cugat, aquesta persona que deia jo que necessita voltar i fer molts quilòmetres per anar doncs, fent el seu art, demostrar el seu art per tot el món. Sé que últimament vas estar a Finlàndia, vas fer una cosa a Finlàndia, sí. I ja estava aquí al costat, bueno, et dono l'entrada quan tu vulguis, doncs tu mateixa.
Hola, Eduard.
Jo, de moment, t'haig d'agrair molt que tinguessis el pensament aquest de doncs, donar-me a conèixer amb en Jordi, perquè penso que tindre una persona com ell aquí en aquest moment, aquí en aquest programa, doncs a mi m'honoro molt, m'agrada molt el fet de poder-lo presentar. I ara seguim una mica amb aquesta línia. O sigui, vas estudiar a Moscou?
Sí, a Moscou.
Vas estar molts anys? O...
4 anys.
4 anys.
Sí, del 78 al 82.
Per una raó en especial, el fet de...
Perquè donaven beques. I perquè el nivell artístic era fantàstic. Era fantàstic. És cert, tot i que el Rostropovich no hi era ja havia sortit, però a veure...
Rostropovich va fer entrades i sortides,
Després, en aquest moment va sortir i no el van convidar més.
Una mica com Prokofiev, que també entrava i sortint, i no entrava ni sortint. Tu a Costa Rica una vegada doncs acabes la teva preparació, diguéssim, aquesta sortida a Moscou i tornes, crees un grup també?
He participat en...
O participes en un grup?
Sí, en grups musicals. Tenia un quartet de cordes, tenia un grup de música barroca amb una clavecinista que va estudiar a París i teníem diversos grups, sí.
Que actuava habitualment a Costa Rica o fèieu també tornés...
No, a Costa Rica només. Alguna vegada fèiem alguna cosa a Panamà. És que el problema és que Costa Rica es troba en un lloc, o es trobava més aviat, més clarament en aquest moment, en un lloc una mica aislat, perquè la situació de Centroamèrica era molt complicada políticament. Havia guerra a Guatemala, havia guerra a El Salvador, a Nicaragua, i amb les conseqüències posteriors d'aquestes guerres que han sigut terribles.
Que hi ha un tema que a mi sempre m'ha sorprès de Costa Rica, que sigui dels pocs països que no té exèrcit.
Sí, és increïble, i això
és increïble.
És increïble, la veritat, és increïble en una regió on els règims militars són el que es fa.
Per llei constitucional.
Per llei constitucional i gràcies a un català. Això és també molt interessant.
Don Pepe
Figueres, sí, que va néixer a Costa Rica, però pocs dies... després de que els seus pares arribessin.
José Figueres Ferrer.
Ferrer, sí, de Lleida.
És un personatge també, dintre la història de Costa Rica.
És un personatge, sí.
Si no tinc mal entès, rectifica'm, va ser en l'època del Figueres, perquè Figueres va ser president i em sembla que va estar dues fases i tal, que es va inaugurar el Teatre Nacional?
No, el Teatre Nacional és del segle XIX.
És del segle XIX?
Sí, del 87.
O va crear l'orquestra, potser?
Va crear l'orquestra, va refundar l'orquestra.
Va refundar.
L'orquestra té el 75è aniversari aquest any. Sí, és una mica més antiga. És més o menys com l'orquestra de Barcelona, l'OVC, més o menys. Sí.
I tu hi has intervingut aquí amb l'orquestra? Has tocat amb ella?
Sí, per menys 20 anys. Sí.
Has format part de l'orquestra com a músic?
Com a músic, com a violoncel·lista de l'orquestra.
Tornem amb el festival. En un determinat moment tu dius, aquí fa falta alguna cosa i potser seria tenir aquest lloc que on vinguessin molta gent de fora i demostressin i d'alguna forma duessin un nivell també musical al país, no?
Sí, és per la mateixa raó. Costa Rica, el problema de l'aïllament de Costa Rica era molt, molt clar en aquest moment, i volíem fer una mena de finestra o de porta més aviat per veure què passava al món i que arribessin músics professionals de diferents països. Aquesta era la idea original, i van tenir molt d'èxit. Els primers anys va ser clarament... van mostrar que era una possibilitat real.
Per resposta del públic va ser important.
Sí, i també... A veure, el suport de les empreses privades i va funcionar.
Perquè teniu una empresa bàsica...
Sí.
Perquè el festival porta com a nom, figura el nom de...
Sí, fa uns 12 anys una de les empreses patrocinadores va decidir ser el patrocinador principal del festival. Es diu Credomatic, que és una targeta de crèdit.
Bueno, ja està bé.
Sí.
Si una gent que entenguin que... Faci aquesta cara.
No, més que aquests dos bancs i de crèdits i tot això, mare meva. No,
però jo ho remarco.
Sí, bueno, que facin alguna cosa, ja està bé. Escolti, però jo tenia una pregunta pel senyor Jordi Antic. Com es porta això de tocar Bach, per exemple, Vivaldi i tot aquest repertori clàssic, en un país caribeny, de calor, de mambo... De Romanyejo, que clar, és que no és Viena, això no és Viena.
De Tico Tico,
per això sí. Es va fer aquesta. Però són grans aficionats a la música, els sí. Ticos, sí, això, sí. Que sí?
Sí, la veritat és que tenim tradicions musicals molt, molt antigues. Sí, com ho he dit abans, l'orquestra té 75 anys de fundada i... Hi havia orquestes des del fi del segle XIX, i el Teatre Nacional és una cosa important. És un país amb tradició europea, una mica.
Jo penso que aquesta característica, la que comentàvem abans, del fet d'aquest de l'exèrcit, per exemple, a part del fet de que Costa Rica fa moltíssims anys que funciona com una democràcia.
I sí,
però,
sí,
com tots els països ja funciona com una democràcia amb eleccions, en fi, no hi ha hagut en els últims anys aquells moviments de tipus militar, aquells cops d'estat, tot aquell tipus
cap d'això. O sigui, l'últim conflicte civil és del 48, on va participar el Figueres Ferrer, i que es va resoldre d'una manera molt democràtica.
Fins i tot el 48, o sigui, són molts anys.
Sí, uns mesos de govern de fact que va abolir l'exèrcit i va abolir tota l'estructura militar i tot el que havia deixat la guerra, i es va consolidar una democràcia que ja tenia arrels del segle XIX. Costa Rica potser que sigui un dels països d'Amèrica Latina amb una democràcia més antiga i més consolidada.
En un moment determinat es comparava una mica Costa Rica amb Xile, amb el sentit,
sí, sí.
El que passa que Xile...
A veure, a Xile als anys 70...
Va haver-hi el que va haver-hi en el seu moment i que la cosa...
Jo he sentit a dir que diuen que és la Suïssa de Centroamèrica.
Ah, sí?
Sí, perquè si viu bé, si està molt bé, i però més caloreta. Que
Suïssa. Vostè va fer un viatge cap a Costa Rica?
I per les muntanyes,
tant,
també.
Vaig fer submarinisme.
Ah, va anar-hi.
Allà se'n fa molt, de submarinisme.
No, a veure, Jordi i Patrícia, us vull dir que en cada programa, jo sempre tinc alguna sorpresa,
sí,
en relació a la senyora Castro,
sí, sí.
Perquè sempre ha fet alguna cosa, bueno, fins al punt que el nerdental també...
El nerdental també, sí.
També en un moment determinat va...
L'únic que no he fet mai és tocar la flauta travessera com ho fa la Patrícia.
No es preocupi, que jo li ensenyo, que sempre està a temps.
Ah, doncs miri,
sempre
i tant, perquè, escolti, aprendre, jo l'aprendre no ocupa l'hogar, que diuen.
I els nebots, què passa? Deixarà els nebots?
Els nebots els puc deixar, i tant. Sí, home, sí, ja m'ho muntaré. Ja m'ho muntaré.
A veure, a veure si és així.
I tant.
A veure si és d'aquesta manera. A veure, fem una cosa. Escoltem una mica de música mentrestant, ens tranquil·litzem. Isabel, pensis això del viatge? Tranquil·la.
Sí, ja.
Ara no cal dir, Patrícia, que he posat una música...
Sí, em sona.
Que et sona una mica, perquè correspon a un disc... Sí. Un disc que vas fer molt seu moment amb l'Ava Ventura,
sí.
piano i flauta, i que jo t'haig de dir que me'l poso sovint.
Ai, que bé, moltes gràcies. Gràcies,
Eduard. Me'l poso sovint a la nit, me'l poso sovint a la nit, la matinada...
Sí?
I em tranquil·litza.
Ah, que bé, fantàstic. Els meus veïns, no, quan em sentien estudiar, no opinaven com tu. Però bueno, m'agrada que m'ho diguis.
De tota manera, a veure, jo en un programa que tinc aquí davant, sí, diu 24 Festival de Música Credomàtic, del 2 al 24 d'agosto de 2014, i llavors en un punt determinat hi ha l'Orquestra de Càmera de Belles Artes de México, els Niños Cantores de Viena i el Trio de No Claret, Catalunya, Andorra.
Sí.
Patrícia de No, Sergi Claret i Jordi Claret.
Sí.
Home, la veritat és que vaig veure això, vaig pensar, caram, i això de Catalunya, Andorra, quasi pugui suposar Catalunya, ja està.
Bueno, aquí els andorrans també són molt sentits i cadascú se sent bé a casa seva i jo, per tant, doncs, cap problema, no faltaria
no,
més.
No tocam el tema dels andorrans últimament, que hi ha una mica de... que hi ha una mica de lío.
Ai,
sí.
Les anades a Andorra,
Sí, sí.
I no per anar a portar sucre ni llet en pols,
Ni mantell,
Això,
exacte.
Quina experiència en tens d'aquest
doncs
concert?
És una experiència experiència boníssima. La veritat és que aquest any passat, aquest 2014, he estat voltant moltíssim. He estat, com has dit, amb diferents formacions a diferents països. He estat de gira a Finlàndia, he estat de gira a Colòmbia i també a Costa Rica. Però és que la veritat és que l'experiència de Costa Rica, que és d'allà on vaig conèixer el senyor Jordi Antic, i que va ser tan amable de convidar-me amb aquesta proposta, doncs va ser una de les experiències més intenses de la meva vida. Més que res també, no només perquè el país em va frapar molt, perquè jo, a part de, òbviament, de ser músic i de ser amant de la música, sóc molt amant dels animals i de tot el que es pot dir el regne salvatge i natural. I estar fent música en aquell entorn per mi era l'equilibri perfecte, era com realment com casa meva. A part que la gent, els ticos són encantadors, jo vaig tenir l'ocasió de conèixer a una tica que és la Sara Bolaños, la professora de violí del Conservatori de Victòria dels Àngels d'aquí de Sant Cugat, que és ella qui em va posar en contacte amb el senyor Jordi Antic, és molt amiga d'ell també. I ja en sabia del caràcter encantador, no? Però allà va ser el rebament, el que deia la senyora Isabel, és veritat, que jo també m'ho plantejava, deia, ostres, però si aquesta gent potser està més acostumada a la música folklòrica i de ballar, ostres, com encaixaran un Carl Philipp Emanuel Bach o, no ho sé, o un Gluck, o... Doncs de la millor manera. Ara... També, i bé, va ser una...
Fem un recorregut, perquè hi havia el Teatre Nacional com a centre i després uns hotels o uns espais determinats.
Sí, preciosos,
clar, Costa Rica, Jordi, és dintre de la conservació de la natura, és un dels, si no, valorat com el primer o com el segon país del món.
Sí, tant, és que tenim una gran diversitat de natura, és increïble la quantitat d'ocells, de quantitat d'arbres, d'espècies que hi ha, en comparació amb el territori, que és prou petit, és una mica més gran que Catalunya, té 50.000 quilòmetres i escaig.
5 milions d'habitants o...?
Sí, al voltant, una mica menys de 5 milions. Sí, és un país prou petit, però tenim una diversitat molt interessant, molt, molt interessant. I uns espais reservats, unes reserves naturals que Patrícia...
Sí, a més, també cal dir que una cosa que em va cridar molt l'atenció és que, clar, normalment va tot relacionat. Les persones que estan acostumades a viure i a respectar la natura acostumen a ser persones amb un alt grau de sensibilitat amb tot i capten la música d'una manera molt especial, també. Ja us dic que bé, estàvem fent programes clàssics, però, i a més vam fer un programa titulat 1714 perquè vam tocar compositors que havien nascut o mort el 1714 i l'última obra era una petita suite que vaig titular Suite Catalana perquè em vaig permetre fer un arranjament de cançons típiques i de temes musicals típics catalans perquè tenia ganes de portar també la nostra música a Costa Rica. Li vaig comentar al senyor Antic que em va dir, em sembla una idea fantàstica, i per acabar doncs vam tocar aquesta suite que eren 5 peces, entre elles doncs una habanera que era la gavina voladora, teníem també una cançó popular que era el cant dels ocells, teníem també una sardana que era l'Empordà, etc. Llavors jo vaig fer com una mena de ponts i vam fer com una suite, no? També perquè la gent conegués la nostra cultura. I realment com ells rebien la música era espectacular en la manera, és una qüestió de transmissió, no ho sé, em sembla una miqueta energètica o sensitiva, no? Hi havia molta placidesa en tots els concerts i tot i que dels 9 concerts el primer va ser el Teatro de San José, que és una meravella, és una joia de teatre així més d'estil colonial, molt antic, però és una meravella de teatre. Però en els altres indrets van ser llocs molt ben acondicionats, tot i no estar específicament destinats per la música. I de fet, si puc explicar una anècdota que potser a la senyora Isabel li agrada i l'acabo d'animar a tocar la flauta.
Ai, vinga, va, després ja parlarem.
Això mateix, perquè inclogui una de les seves experiències gracioses o si més no curioses. Doncs un dels concerts que vam fer en el sur, a Puerto Viejo, que és un lloc que a qui no hagi anat li recomano moltíssim. El vam fer a l'aire lliure, pràcticament. Era una terrassa molt gran d'un hotel molt, molt maco que hi ha allà enmig de les palmeres i dels manglars. I resulta que just darrere del públic, mentre estàvem tocant, vaig veure que venien los monos aulladores, Oh. Estaven penjats de les branques darrere del públic escoltant el concert. Això ja va ser el súmum. Oh. Jo mai havia tingut un públic tan especial. Vaig estar encantada.
Home, no tothom ho pot dir, eh? Això, que s'anima, que s'anima, també.
Com passa el futbol. Escolteu, malauradament, com passa sempre, el temps ens tira a sobre, hem de deixar-ho, hem de córrer, hem de dir que... repetir altra vegada, Jordi, que estic molt content que hagis vingut. Suposo, espero que tinguem ocasió de repetir-ho i tinguem més temps de poder parlar-ne. Patricia del Caldí, exactament igual.
Gràcies.
I ara ens anem i sentirem ja la música de despedida, de part avançar una mica el que passarà aquest cap de setmana a Sant Cugat. Teníem per una banda, com ja hem dit abans, doncs el golfa del clan del Zao, que hem parlat abans amb Oriol Brogi. Tenim l'orquestra Plateria, que ens ve el dissabte amb una gira de comiat, que jo penso que al final no serà comiat. Tenim els somnis del Super 3, que els nens i les nenes estaran a tope.
Bueno, i els que no són tan nens també, eh?
També hi anirà.
Ja tinc les entrades, sí.
També hi anirà.
I tant, i tant, que hi aniré.
Sempre ens sorprèn. I el dia 12, que és el dijous de la setmana que ho dic ara, hi haurà el gran Sergio Dalma. Però, amics meus, les entrades ja estan exaurides.
Què diu? El matxín del segle XXI, ja no hi ha entrades.
El matxín del segle XXI ja no hi ha entrades, ho sento molt. I ara, sí, ara marxem, deixem la música del Sergio Dalma que vagi dient coses i nosaltres ens anem fins a la setmana vinent.
Fins dijous vinent.
Fins dijous. Adéu.
Era imposible imaginarnos separados tan íntimos y nos comíamos el mundo juntos aliados llegando al mismo punto al mismo. Pero en el jardín de Adán y Eva hay una manzana que es mortal. Esas noches con Sofía, esas risas con Sofía, se perdieron con Sofía. Pero nuestro sueño despertó. Sentirte extraña, alguna droga sucia te me...